Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Constitucional paralitza la ILP perquè el Parlament declari la independència. El recurs el va presentar el govern espanyol per demanar la suspensió cautelar de la proposta. Maria Pagès.
La mesa del Parlament va aprovar aquesta iniciativa legislativa popular promoguda per Solidaritat Catalana per la Independència amb els vots a favor de Junts i la CUP, l'abstenció d'Esquerra i el vot en contra del PSC. És la primera vegada que el Tribunal paralitza una iniciativa legislativa encara en tràmit parlamentari.
Incendi forestal actiu a aquesta hora al Perelló. Hi ha activades 24 dotacions i 3 mitjans aeris per un foc que afecta la vegetació forestal entre els barrancs de Mas Bermejo i de Baixes.
Tot plegat ha començat per un vehicle que ha cremat totalment. L'incendi crema amb intensitat i té focus secundaris.
En surt aquesta tarda al centre de Lleida per un incendi que ha cremat totalment un pis d'un habitatge de l'Avinguda Madrid, una terrassa adjacent a la 7a planta.
Els veïns de la 8a i 9a planta han hagut de ser confinats, però es troben bé. A resultes del sinistre ha resultat mort un gos.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Els serveis d'emergència rebien l'avís d'incendi a 4:45 d'aquesta tarda. El foc s'ha concentrat en la 7a planta del número 38 de l'Avinguda Madrid de Lleida, un edifici de 10 plantes. Segons informen els bombers, un pis hauria quedat calcinat per les flames, també la terrassa d'un segon, i hauria afectat amb fum de forma considerable un tercer pis del mateix replà.
El govern garanteix per decret el 60% de la inversió prevista per l'any vinent per compensar la pròrroga dels pressupostos.
Es tracta de 1.850 milions d'euros. El govern insisteix en el fet que la pròrroga dels pressupostos és una mala notícia i, segons ha expressat la portaveu Patrícia Plaja, el tercer sector és el que patirà més la manca d'inversió.
No m'equivoco si dic que el tercer sector, evidentment, són els que en patiran més les conseqüències, perquè sempre són també els que més en necessiten i els que tenen una urgència més vital d'aquestes ajudes.
En cultura, avui arrencat a la 080 Barcelona Fashion, on 24 dissenyadors i marques presentaran les seves novetats fins divendres.
Noms amb vinculació amb el país que, segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, encarregat d'inaugurar la 080, tenen també una característica en comú.
Si la lliga de present i de futur que juga és la de la creativitat, Catalunya hi té molt a dir i té molt a guanyar, vosaltres hi teniu molt a guanyar, i la 080 d'aquesta setmana crec que és una de les millors plataformes perquè ho guanyeu.
I en esports, Jordi Cervantes, Dani Miret, nou entrenador del Joventut de Badalona.
El tècnic badaloní ha signat un acord amb la penya fins al 30 de juny del 2026 i es farà càrrec del primer equip el que resta de temporada i dues més. Miret, que substitueix a Carles Duran al capdavant de la banqueta verd i negra, va arribar a la base del club del Joventut de Badalona el 2007.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una bona baixada de temperatura la que hem tingut les últimes hores, tret de la Costa Daurada, on fins i tot ha pujat una mica aquesta temperatura respecte ahir, i sobretot aquests ruixats que han anat caient amb ganes en alguns indrets de les comarques de Girona i Barcelona. També, independentment, alguna nevada cau a l'Alt Pirineu, especialment a la Vall d'Aran. Encara a hores d'ara hi ha alguns xàfecs, que són locals, però força intensos, a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament cap al Mollanès, els dos Vallesos, Maresme, la Selva, Gironès, la Garrotxa, també al sud del Ripollès, alguns indrets del Prepirineu, aquests xàfecs que anirem tenint fins aquest vespre aproximadament. Ja quan arribi la nit, aquestes precipitacions ens abandonaran. El que quedarà és el vent força intens al sud de Tarragona, també a l'Empordà, i amb vista el dimecres al Pirineu. Atenció, durarà la tarda perquè el vent del nord es reforçarà. El dimecres serà un dia fresquet al matí, suau a la tarda, més que avui, i sempre amb un domini clar del sol. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. A aquesta hora, en general, sense tenir grans complicacions de trànsit, tenim sobretot lentitud, aturades a punts habituals, sobretot situats a les dues rondes, en sentit Besòs, la de dalt entre Diagonal i Vallcarca, encara va molt plena, i la litoral de Zona Franca a Montjuïc. L'entrada per la C58, tres quarts del mateix, sobretot de Montcada, a Torre Baró, d'entrada, i en aquest cas l'autovia 2, de forma molt puntual ja, a l'altura del Bruc. Hem tingut un camió variat que deixava un sol carril obert, ara ja s'han obert els tres carrils i millora ràpidament la circulació en aquest punt de l'autovia de Lleida. És tot, bona tarda.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Tribunal Constitucional paralitza la ILP perquè el Parlament declari la independència.
El Constitucional ha suspès la tramitació de la iniciativa del Parlament per declarar la independència de Catalunya. El recurs el va presentar el govern espanyol, que va demanar la suspensió cautelar de la proposta, mentre que el Constitucional resol sobre el fons de la qüestió. La mesa del Parlament va aprovar aquesta iniciativa legislativa popular promoguda per Solidaritat Catalana per la Independència amb els vots a favor de Junts i la CUP, l'abstenció d'Esquerra i el vot en contra del PSC. És la primera vegada que el Tribunal paralitza una iniciativa legislativa encara en tràmit parlamentari. Fins ara, el precedent d'un cas semblant va ser el recurs en què en el seu dia el govern de José María Aznar va presentar contra l'admissió a tràmit per part de la mesa del Parlament Basc del projecte de reforma de l'Estatut anomenat Pla Ibarretxe. En aquell cas, però, el Constitucional va rebutjar la suspensió del pla per 7 vots a 5 amb l'argument que es trobava encara en tràmit parlamentari i no era una resolució integrada en l'ordenament jurídic.
Tot plegat enmitjà d'un període de precampanya electoral en què Carles Puigdemont ha afirmat aquest dimarts que abandonarà la política si no és elegit president de la Generalitat. Ho ha dit el mateix dia que el PSC i el PP han presentat la imatge i el lema de les seves precampanyes. Mont Carvajal.
El candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha explicat a RAC1 que deixarà la política si no aconsegueix ser president després de les eleccions del 12 de maig. Abans, però, serà present a l'acte d'investidura al Parlament, tant si ha aconseguit ser investit com si no. De la seva banda, el PSC tindrà com a lema de precampanya Unir i Servir. La seva viceprimera secretària, Lluïsa Moret, ha explicat que volen deixar enrere l'independentisme i pensar en tothom.
Volem governar Catalunya justament per unir i servir, perquè és un missatge que va adreçat a totes les catalanes i a tots els catalans de forma transversal i independentment del que pensin, del que sentin, d'on visquin i de la llengua que parlin.
El lema del Partit Popular és Volem una Catalunya de primera i també consideren que el procés és decadència. Ara bé, la seva cap de campanya, Dolors Montserrat, assenyala al PSC com a còmplice.
No somos el PSC, que tras las elecciones volverán a mentir y traicionarán a los catalanes para pactar con el independentismo que amenaza con un referéndum de división.
Els comuns volen recuperar la sisena hora a les escoles públiques i la CUP vol ampliar el parc públic d'habitatge amb més de 400.000 habitatges buits de megatenidors.
Des de Madrid, el govern espanyol es ratifica en la seva negativa a celebrar un referèndum a Catalunya com a resposta a la intervenció ahir al Senat del president Pere Aragonès.
Ho ha dit la seva portaveu després de la reunió del Consell de Ministres que ha aprovat l'anul·lació de les Golden Visa, com va anunciar ahir el cap de l'executiu Pedro Sánchez.
Anna Ruiz.
El govern central no vol cap referèndum a Catalunya, ha respost la portaveu del govern, Pilar Alegria, el president Aragonès, i el debat ahir al Senat no va servir per res. Ha estat la rèplica de l'executiu de Pedro Sánchez a la intervenció del president català, que ahir a la Cambra Alta es va mostrar convençut que l'Estat cedirà amb el referèndum, de la mateixa manera que ho ha fet amb els indults i l'amnistia.
No estamos a favor de un referèndum y desde luego no nos parece desde luego una política en absoluto, una decisión en absoluto positiva para Cataluña. Lo que vimos ayer en el Senado concluyó como arrancó, sin ningún tipo de novedad.
Pedro Sánchez també iniciarà aquesta setmana una ofensiva diplomàtica a Europa per sumar suports a favor del reconeixement de l'estat palestí. En aquest sentit, i després del Consell de Ministres, la portaveu del govern ha aprofitat per instar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè es pronunciï a favor o en contra de la proposta del president espanyol.
I en aquest context, el cap de llista per Vox a les eleccions del 12M, Ignacio Garriga, ha passat aquest matí pel Notícies en Xarxa, on s'ha defensat de les paraules de l'exdiputada de la formació, Isabel Lázaro, que l'acusa d'imputar despeses personals als comptes del partit, Joan Ferrer.
Ignacio Garriga creu que les acusacions de l'exdiputada i expresidenta del partit a Tarragona són un intent de desestabilitzar Vox per equiparar-los a la resta de formacions, esquitxades en molts casos per la corrupció. Així ha defensat que els comptes del partit són transparents, públics i auditats.
Pretenden qüestionar mi honorabilidad, pero pinchan en hueso. Las cuentas de Vox del Parlament de Catalunya s'han presentado en tiempo y forma. Han sido auditadas por la Cámara del Parlament de Catalunya y no hay nada, nada que puedan objetar a las cuentas. Y siempre lo hemos dicho, si en su momento hubiera habido algo que se tuviera que corregir, corregir. Lo hubiéramos hecho en el primer momento y lo haremos tantas veces como sea necesaria. Pero esto responde a que hay algunos que quieren equiparar a todos los partidos políticos y no todos somos lo mismo.
D'altra banda, Garriga creu que la intervenció de Pere Aragonès sobre la llei d'amnistia al Senat escenifica la submissió del PSOE a l'independentisme. A més, retreu al PP que ni tan sols hauria de permetre la seva tramitació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. El govern garanteix per decret el 60% de la inversió prevista per l'any vinent per compensar la pròrroga dels pressupostos. Es tracta de 1.850 milions d'euros que l'executiu de Pere Aragonès ha aprovat avui i que se sumen als 145 milions que ja va aprovar per combatre la sequera. En total, més de 2.000 milions per garantir inversions en salut, ensenyament o l'increment de sou pactat amb els treballadors públics. Carina Bellvé.
Amb el decret aprovat avui, el govern defensa que salva al màxim possible, en concret un 60%, les inversions que preveia un pressupost que ha quedat prorrogat per la manca de suport polític. Entre les inversions que es garanteixen amb aquest suplement de crèdit es troba l'increment del 2% de sou als treballadors públics o la despesa indirecta als concerts educatius, sanitaris, socials i universitaris. Un decret, però, que caldrà validar ara a la Diputació Permanent. Malgrat tot, el govern insisteix en que la pròrroga dels pressupostos és una mala notícia i apunta als sectors que més en patiran la falta d'aquest 40% de la inversió prevista. Escoltem la portaveu, Patricia Plaja.
No m'equivoco si dic que el tercer sector, evidentment, són els que en patiran més les conseqüències, perquè sempre són també els que més en necessiten i els que tenen una urgència més vital d'aquestes ajudes.
En paral·lel, la portaveu Patricia Plaja ha ofert mà estesa a Junts per treballar colze a colze i no a cops de colze entre els partits independentistes.
També l'executiu insta a Endesa a compensar els usuaris afectats per la facturació incorrecta de rebuts endarrerits. Si és que la Direcció General d'Energia ha detectat que la companyia ha aplicat la fiscalitat de l'any 2024 molt més elevada per facturar consums del 2023.
La mesura que ha afectat més de 80.000 factures farà que les dues comercialitzadores del grup Endesa hagin de compensar entre 30 i 75 euros per factura mensual, a més amb retard. Per tot plegat, el govern ha decidit obrir un expedient sancionador a Endesa.
Incendi forestal actiu aquesta hora al Perelló. Hi ha activades 24 dotacions i 3 mitjans aeris per un foc que afecta vegetació forestal entre els barrancs de Mas Bermejo i de Baixes. Tot plegat ha començat per un vehicle que ha cremat totalment. Anem però a saber-ne l'última hora a Canal Terres de l'Ebre. Dani Camacho, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'incendi encara continua descontrolat i, per tant, encara continuen este gairebé de trentena de dotacions dels bombers, com dieu, de les quals 3 d'aèries. L'incendi se troba entre 2 barrancs i, com dieu, també l'origen està localitzat en la crema total d'un vehicle que ha acabat propagant les flames a la massa forestal més propera. El fort vent de mestral, que encara bufa hores d'ara, ha preocupat a primeres hores, ja que avui ha arribat a bufar en ratxes de fins a 100 km per hora. Tot i això, la direcció del vent, a hores d'ara, va dirigint el frontal del foc cap a una zona d'oliveres, fet que podria facilitar l'extinció. Però els bombers asseguren que cal estar atents a un canvi sobtat de la direcció del vent que pogués revifar les flames de la cua de l'incendi. Les primeres estimacions xifren el potencial de l'incendi com relativament baix d'unes 6 hectàrees. El foc també ha anat creant focus secundaris i la columna de fum també era visible des dels pobles propers com l'Ampolla, on s'ha pogut sentir en algunes estones una forta olor de fum.
Doncs moltíssimes gràcies, Dani Camacho, precisament des del lloc dels fets, Canal Terres de l'Ebre. En surt aquesta tarda també al centre de Lleida per un incendi, un altre incendi que ha cremat totalment un pis d'un habitatge de l'Avinguda Madrid i també una terrassa adjacent a la 7a planta. Els veïns han hagut de ser confinats i a resultes del sinistre ha resultat mort un gos. Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Els serveis d'emergència rebien l'avís d'incendi a 4:45 d'aquesta tarda. El foc s'ha concentrat en la 7a planta del número 38 de l'Avinguda Madrid de Lleida, un edifici de 10 plantes. Segons informen els bombers, un pis hauria quedat calcinat per les flames, també la terrassa d'un segon, i hauria afectat amb fum de forma considerable un tercer pis del mateix replà. De fet, el fum s'ha estès per tot l'edifici, motiu pel qual s'ha decretat el confinament d'aquells veïns que en el moment es trobaven als seus habitatges. S'ha activat l'arquitecte municipal a hores d'ara per tal que revisi els pisos un cop els bombers hagin acabat les seves tasques. Fruit de l'incendi s'ha despenjat també de l'edifici un tendal metàl·lic que ha caigut sobre un vehicle que es trobava aparcat a la zona. Per evitar aquest tipus d'incidències, es manté tancat un dels patis de l'escola Maristes de Lleida que es troba adjacent a l'edifici afectat per les flames. L'única víctima de l'incident ha estat un gos que s'ha rescatat al pis calcinat i que, malgrat les maniobres de reanimació, no ha sobreviscut.
També en successos han trobat mort en una caravana després d'un incendi en un polígon de Montcada i Reixac un home. Els Mossos ja han obert una investigació per identificar la víctima, que podria ser un dels vigilants de l'empresa, mentre que els bombers treballen per determinar les causes de l'incendi. Ràdio Sabadell, Carem Madrid.
A Montcada, el vigilant nocturn d'un ferroballer ha mort aquesta matinada a l'incendi de la nau situada al polígon de Can Cuiàs. Els bombers han trobat el cadàver al costat d'una caravana al pati de la planta, on haurien començat les flames. Encara no se sap, però, què ha provocat el foc. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació, però es creu que l'home dormia a l'interior d'un vehicle en el moment dels fets. El foc no s'ha propagat més enllà de la planta on s'ha localitzat el cadàver, mentre que tampoc no ha afectat l'estructura de la nau.
Sentència històrica del Tribunal Europeu de Drets Humans que ha condemnat el govern de Suïssa per incomplir els objectius propis de reducció d'emissions d'efecte hivernacle. Entenen els magistrats que aquest país ha contravingut diversos articles del Conveni Europeu de Drets Humans. David Gallofré.
Al voltant de 2.000 dones majors de 65 anys es van associar per portar el seu govern davant del tribunal. Afirmen que el govern de Suïssa ha violat el seu dret a la vida, atès que les dones d'edat avançada tenen una major probabilitat de morir, per exemple, durant una onada de calor. Segons el Tribunal Europeu de Drets Humans, les autoritats suïsses no han pres les decisions necessàries per a retallar les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. Per contra, el mateix tribunal ha desestimat la demanda que 6 nois portuguesos van presentar contra 32 governs europeus que acusaven de no fer prou contra la crisi climàtica. En aquest cas, els jutges argumenten que no han escoltat totes les vies jurídiques disponibles al seu país.
I en aquest mateix context, en marxa des d'ahir la setmana del decenni de l'oceà 2024 a Barcelona. Aquesta tarda s'ha debatut sobre la conservació i protecció dels oceans. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó.
Ha estat una jornada que ha constat de dues taules rodones on diversos experts i agents de canvi han proposat solucions innovadores i col·laboratives per parlar sobre els reptes crítics que afronten els mars i els oceans. Aquest esdeveniment, que forma part de la celebració aquí a Barcelona de la conferència del decenni de l'oceà de l'UNESCO, ha estat organitzada per la Fundació Barcelona Capital Nàutica i Barcelona Global. Escoltem les paraules del director general de la Fundació Barcelona Club Nàutic, Ignasi Armengol.
Barcelona Capital Nàutica és la fundació que incorpora entitats com, per exemple, Barcelona Global. I en aquest sentit ens ha anat molt bé el fet de tenir amb una organització com Barcelona Global per poder fer el lligam amb l'empresariat i les empreses.
A l'esdeveniment celebrat al Port Olímpic de Barcelona hi ha assistit el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat i president de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, Roger Torrent, i la presidenta de Barcelona Global, Maite Barrera.
Precisament el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, visita aquesta tarda les obres d'estabilització de les platges de Premià de Mar.
Són uns treballs que s'estan realitzant entre el port i l'estació de tren del municipi que tenen com a objectiu evitar que els temporals deixin les platges sense sorra. Una situació que precisament ara està patint tot el litoral del Maresme arran dels últims temporals.
Mataró Audiovisual, Beti Doñate.
Sí que s'ha dit que el canvi climàtic té ara un factor molt important a l'hora té molt de pes a l'hora de prendre decisions i que s'haurà d'estudiar cada cas. Però en qualsevol cas, aquestes obres de Premià de Mar que estan a punt d'acabar tenen una molt bona acceptació per part de les dues administracions, la central i la local.
Cada franja de litoral tiene unos comportamientos de dinámicas litoral distintos y por lo tanto hay que hacer siempre un análisis previo para ver cuál podría ser la mejor de las soluciones técnicas para poder acompañar ese proceso de adaptación en materia de cambio climático.
Ara mateix el govern espanyol està estudiant les afectacions que hi ha hagut a tot el litoral català i també on s'inclou el Maresme, i sí que el que ens han dit és que encara estan recollint aquesta informació per saber com actuaran per poder ajudar aquests municipis afectats. De moment el que esperen és que hi hagi propers temporals que puguin retornar la sorra de forma natural, però sí que ens han dit que si no es soluciona d'aquesta manera, de forma natural, sí que estaria previst fer alguna actuació de transvasament de sorra, almenys als municipis que s'hagin quedat sense platges, com per exemple Vilassar de Mar, Cabrera o Montgat, almenys aquí, al Maresme.
Doncs el futur de les platges de l'àrea metropolitana és incert.
Algunes platges de Badalona hauran de prescindir del garbellat, la neteja s'haurà de fer manual i el servei de bany adaptat en algun cas s'haurà de traslladar. Són les conseqüències de la borrasca Nelson i d'altres de precedents que marquen l'escenari del litoral badaloní a les portes de la temporada de bany.
Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez.
La màquina garbelladora no podrà entrar a netejar algunes platges com les de l'estació El Coco o el Pont del Petroli a Badalona. En aquesta última tampoc hi haurà passera per al servei de cadira amfibi. La darrera borrasca va deixar retrocessos de platja de fins a 20 metres i esvorancs, un parell de dutxes desplaçades i un contenidor semisoterrat trencat. Amb aquest panorama, la preparació de les platges per al bany és un mal de cap per al servei de platges de l'AMB. N'és el cap, Daniel Palacios.
Clar, és molt difícil com planificar, per exemple, els accessos adaptats fins a mar, que arriben amb la passera i, clar, en aquestes pendents ara mateix és impossible, no? Tota la neteja haurà de ser manual.
Segons l'AMB, l'amplada de les platges determinarà en el futur que puguin comptar amb serveis com dutxes, mòduls de primers auxilis o lavabos. Una amplada que hauria de ser d'un mínim de 40 metres. Això, ara com ara, en bona part de les platges de Badalona no es compleix. A Montgat, l'AMB apunta que només un 5% de la platja es conserva i alerta que la regressió pot arribar a descalçar en el futur el passeig marítim, enganxat literalment a la via del tren.
En cultura, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat aquest migdia el tret de sortida de la 080 Barcelona Fashion. Fins divendres, 24 dissenyadors i marques presentaran les seves darreres novetats. L'edició d'enguany vol aprofundir en la relació de la moda amb les noves formes d'expressió, com la música o l'art digital. David Navarro.
Scorpion ha estat la marca encarregada d'estrenar la passarel·la de la 080. És una de les 24 marques i dissenyadors que durant aquests dies mostraran les seves creacions, com Sita Murt, Hossi Entropia o Custo Barcelona. Noms amb vinculació amb el país que, segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, tenen també una característica en comú.
Si la lliga de present i de futur que juga és la de la creativitat, Catalunya hi té molt a dir i té molt a guanyar, vosaltres hi teniu molt a guanyar, i la 080 d'aquesta setmana crec que és una de les millors plataformes perquè ho guanyeu.
Després d'edicions dedicades a la sostenibilitat o la inclusió, la 080 dona aquests objectius per a complers. Per això, enguany explora la relació entre la moda i l'art digital i la música, amb la mostra 080 Estètics.
I el nou Museu Morera de Lleida s'obrirà al públic aquest dissabte i ho farà amb accés gratuït durant un mes i amb l'exposició Arrels i Horitzons, una selecció de gairebé 450 obres d'art contemporani. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Els treballs per convertir l'edifici de l'antiga Audiència de Lleida en el nou Museu Morera, que han tingut un cost de 5,8 milions d'euros, van començar l'abril del 2019. En aquest període han sorgit diversos imprevistos, com la troballa de les antigues adobedries del segle XVII o la pandèmia de la Covid, que van darrerir els treballs, però finalment l'espai es podrà visitar a partir d'aquest dissabte, tal com apuntava el director de l'equipament, Jesús Navarro.
No farem inauguració oficial fins a l'estiu, degut a la normativa electoral de les eleccions autonòmiques que estan convocades, però sí que el que fem és posar en funcionament el que és un dels serveis públics culturals que creiem que serà dels més importants de la ciutat.
El museu està dividit en 6 plantes. A la planta baixa, que és d'accés lliure i gratuït, es poden veure les restes arqueològiques de les antigues adoberies. La zona expositiva ocupa de la primera a la tercera planta, on fins al febrer es podrà veure la mostra Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, conformada per unes 570 obres de la col·lecció del Morera, que repassen els canvis artístics i culturals ocorreguts al llarg del segle XX i fins a l'actualitat. A la quarta planta hi ha la zona administrativa i a la cinquena una aula d'aprenentatge i una sala d'actes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, comencem amb bàsquet i és que Dani Miret ja és oficialment el nou entrenador del Joventut i serà presentat demà a les 11 del matí al Palau Olímpic. El nou entrenador firma fins al 30 de juny de 2026, acabant aquesta temporada i dirigint les dues pròximes al complet. Ahir ja va entrenar l'equip. Agafa el relleu de Carles Duran, destituït ahir també. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Vinyes.
Als seus 38 anys, el badaloní Dani Miret té un repte per davant majúscul per intentar canviar la dinàmica de l'equip en les últimes 6 jornades de Lliga, no tant pels resultats, sinó per les sensacions. L'aposta de la penya és que Miret continuï la temporada vinent i encapçali el nou cicle amb un entrenador de la casa. Miret es va formar al planter verd i negre, va anar pujant graons fins a dirigir el Prat Joventut, el vinculat de la penya a l'Alep. El seu salt va ser a l'ACB com ajudant de Carles Duran, com a segon entrenador. A més, Miret també ha estat referent a la Federació Espanyola espanyola perquè ha sumat èxits a nivell internacional. Aquest passat estiu va ser campió del món sub-19 i aquest pròxim estiu havia de dirigir la selecció espanyola sub-20. D'altra banda, Carles Durant va fer un comunicat de comiat sense rancor i on agraïa l'oportunitat rebuda per complir un somni i les vivències viscudes durant els 6 anys al club.
En futbol, l'expedició del Barça ja és a París, on demà arrenca l'eliminatòria de quarts de final de la Champions davant el PSG al Parc dels Prínceps. A la llista de convocats han entrat Pedri i Frenkie de Jong, encara sense l'alta mèdica. També ha viatjat Gavi, lesionat de llarga durada, per fer costat a l'equip. A la roda de premsa prèvia al partit, Xavi no ha volgut contestar a Luis Enrique i s'ha recolzat amb l'ADN a Barça.
Tot el respecte del món. Per mi és un dels millors entrenadors del món. I té un equip fet per guanyar la Champions. Bé, jo crec que els dos busquem el mateix. I el fet de l'ADN Barça, doncs podem presumir de que Luis Enrique és ADN Barça, evidentment Pep, fins i tot Miquel Arteta i nosaltres. Quatre entrenadors que estem a quarts de final de Champions amb ADN Barça. Jo crec que és això. No cal competir de si ha guanyat més la possessió 2%. O sigui, jo crec que busquem el mateix. Aquest ADN Barça, doncs, que tant ens identifica i tant ens enorgulleix, no? D'alguna manera, doncs.
Aquesta és la resposta de Xavi Hernández a un Luis Enrique, on aquest migdia l'entrenador de l'últim títol europeu del Barça el 2015 animava la prèvia del duel amb unes potents declaracions quan li han preguntat qui representa millor l'estil del Barça, si Xavi o ell.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos. Mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta. Mirar en títulos, mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Evidentemente hay otros que opinan de manera diferente. Pero vamos, sin ninguna duda, yo.
Els quarts de final arrenquen avui amb el Real Madrid-Manchester City i l'Arsenal-Bayern de Múnich a partir de les 9 de la nit. I en clau Barça femení, avui s'ha fet oficial que l'estadi de la Romareda a Saragossa acollirà la final de la Copa de la Reina entre les blaugranes i el Real i la Real Societat, prevista per al 18 de maig.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Thing that I know, should see the way she holds me when the lights go low, shakes my soul like a pop hole every time. I took my heart upon a one-way trip, guess she went wandering off with it, and unlike most women I know, this one will bring it back home. Daisies, daisies perched upon your forehead, oh my baby. Lately I know that every night I'll kiss you, you'll say in my ear, oh, we're in love, aren't we? Hands in your hair, fingers and thumbs, baby, I feel safe when you're holding me near. Love the way that you conquer your fear. You know hearts don't break around here. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. She is the river flowing Norwell, and tin wind chimes used for doorbells. I fields and trees and her smell fill my lungs. Spend my summertime beside her, and the rest of the year the same. She is the flint that sparks the lighter, and the fuel that will hold the flame. Oh, roses, roses laid upon your bedspread. Oh, my, hold it, hold it. I know that every night I'll kiss you, you'll say in my ear, oh, we're in love, aren't we? Hands in your hair, fingers and thumbs, baby, I feel so. from now until I go. Every night I'll kiss you, you'll say in my ear, oh, we're in love, aren't we? Hands in your head.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Constitucional paralitza la ILP perquè el Parlament declari la independència. El recurs el va presentar el govern espanyol per demanar la suspensió cautelar de la proposta. Maria Pagès.
La mesa del Parlament va aprovar aquesta iniciativa legislativa popular promoguda per Solidaritat Catalana per la independència amb els vots a favor de Junts i la CUP, l'abstenció d'Esquerra i el vot en contra del PSC. És la primera vegada que el Tribunal paralitza una iniciativa legislativa encara en tràmit parlamentari.
Incendi forestal actiu a aquesta hora al Perelló. Hi ha activades 27 dotacions i 3 mitjans aeris per un foc que afecta vegetació forestal entre els barrancs de Mas Bermejo i de Baixes.
Tot plegat ha començat per un vehicle que ha cremat totalment. L'incendi crema amb intensitat i té focus secundaris.
En surt aquesta tarda al centre de Lleida per un incendi que ha cremat totalment un pis d'un habitatge de l'Avinguda Madrid i una terrassa adjacent a la 7a planta.
Els veïns de la 8a i 9a planta han hagut de ser confinats però es troben bé. A resultes del sinistre ha resultat mort un gos.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Els serveis d'emergència rebien l'avís d'incendi a 4:45 d'aquesta tarda. El foc s'ha concentrat en la 7a planta del número 38 de l'Avinguda Madrid de Lleida, un edifici de 10 plantes. Segons informen els bombers, un pis hauria quedat calcinat per les flames, també la terrassa d'un segon i hauria afectat amb fum de forma considerable un tercer pis del mateix replà.
El govern garanteix per decret el 60% de la inversió prevista per l'any vinent per compensar la pròrroga dels pressupostos.
Es tracta de 1.850 milions d'euros. El govern insisteix en el fet que la pròrroga dels pressupostos és una mala notícia i, segons ha expressat la portaveu Patricia Plaja, el tercer sector és el que patirà més la manca d'inversió.
No m'equivoco si dic que el tercer sector, evidentment, són els que en patiran més les conseqüències, perquè sempre són també els que més en necessiten i els que tenen una urgència més vital d'aquestes ajudes.
En cultura, avui ha arrencat la 080 Barcelona Fashion, on 24 dissenyadors i marques presentaran les seves novetats fins divendres.
Noms en vinculació amb el país que, segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, encarregat d'inaugurar la 080, tenen també una característica en comú.
Si la lliga de present i de futur que juga és la de la creativitat, Catalunya hi té molt a dir i té molt a guanyar, vosaltres hi teniu molt a guanyar, i la 080 d'aquesta setmana crec que és una de les millors plataformes perquè ho guanyeu.
I en esports, Jordi Cervantes, Dani Miret, nou entrenador del Joventut de Badalona.
El tècnic badaloní ha signat un acord amb la penya fins al 30 de juny del 2026 i es farà càrrec del primer equip el que resta de temporada i dues més. Miret, que substitueix a Carles Duran al capdavant de la banqueta verd i negra, va arribar a la base del Joventut de Badalona el 2007.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una bona baixada de temperatura la que hem tingut les últimes hores, tret de la Costa Daurada, on fins i tot ha pujat una mica aquesta temperatura respecte a ahir, i sobretot aquests ruixats que han anat caient amb ganes en alguns indrets de les comarques de Girona i Barcelona. També, independentment, alguna nevada cau a l'Alt Pirineu, especialment a la Vall d'Aran. Encara a hores d'ara hi ha alguns xàfecs, que són locals, però força intensos, a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament cap al Mollanès, els dos Vallesos, Maresme, la Selva, Gironès, la Garrotxa, també al sud del Ripollès, alguns indrets del Prepirineu, aquests xàfecs que anirem tenint fins aquest vespre aproximadament. Ja quan arribi la nit, aquestes precipitacions ens abandonaran. El que quedarà és el vent força intens al sud de Tarragona, també a l'Empordà, i en vista el dimecres al Pirineu. Atenció, durarà la tarda perquè el vent del nord es reforçarà. El dimecres serà un dia fresquet al matí, suau a la tarda més que avui, i sempre amb un domini clar del sol. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Situació ara mateix ja molt més còmoda pel que fa a la mobilitat, bàsicament amb algunes aturades de les dues rondes de Barcelona i en sentit Besòs. En el cas de la ronda de dalt es manté el tram entre Pedralbes i Sant Gervasi, encara amb latitud i encara aturades en aquesta direcció, i la litoral també amb trànsit molt lent, molt espès, entre Zona Franca i Montjuïc. A la resta de vies, tret d'alguns punts, d'intensitat de la C58 o l'autopista AP7, com dèiem, una clara tendència a la millora. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Tribunal Constitucional paralitza la ILP perquè el Parlament declari la independència.
El Constitucional ha suspès la tramitació de la iniciativa del Parlament per declarar la independència de Catalunya. El recurs el va presentar el govern espanyol, que va demanar la suspensió cautelar de la proposta, mentre que el Constitucional resol sobre el fons de la qüestió. La mesa del Parlament va aprovar aquesta iniciativa legislativa popular promoguda per Solidaritat Catalana per la Independència, amb els vots a favor de Junts i la CUP, l'abstenció d'Esquerra i el vot en contra del PSC. És la primera vegada que el Tribunal paralitza una iniciativa legislativa encara en tràmit parlamentari. Fins ara, el precedent d'un cas semblant va ser el recurs en què al seu dia el govern de José María Aznar va presentar contra l'admissió a tràmit per part de la mesa del Parlament Basc del projecte de reforma de l'Estatut, l'anomenat Pla Ibarretxe. En aquell cas, però, el Constitucional va rebutjar la suspensió del pla per 7-5, amb l'argument que es trobava encara en tràmit parlamentari i no era una resolució integrada en l'ordenament jurídic.
Tot plegat ja enmig d'un període de precampanya electoral en què Carles Puigdemont ha afirmat aquest dimarts que abandonarà la política si no és elegit president de la Generalitat. Ho ha dit el mateix dia que el PSC i el PP han presentat la imatge i el lema de les seves precampanyes. Mont Carvajal.
El candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha explicat a RAC1 que deixarà la política si no aconsegueix ser president després de les eleccions del 12 de maig. Abans, però, serà present a l'acte d'investidura al Parlament, tant si ha aconseguit ser investit com si no. De la seva banda, el PSC tindrà com a lema de precampanya unir i servir. La seva viceprimera secretària, Lluïsa Moret, ha explicat que volen deixar enrere l'independentisme i pensar en tothom.
Volem governar Catalunya justament per unir i servir, perquè és un missatge que va adreçat a totes les catalanes i a tots els catalans de forma transversal, independentment del que pensin, del que sentin, d'on visquin i de la llengua que parlin.
El lema del Partit Popular és volem una Catalunya de primera i també consideren que el procés és decadència. Ara bé, la seva cap de campanya, Dolors Montserrat, assenyala al PSC com a còmplice.
No somos el PSC, que tras las elecciones volverán a mentir y traicionarán a los catalanes para pactar con el independentismo que amenaza con un referéndum de división.
Els comuns volen recuperar la sisena hora a les escoles públiques i la CUP vol ampliar el parc públic d'habitatge amb més de 400.000 habitatges buits de megatenidors.
I des de Madrid, el govern espanyol es ratifica en la seva negativa a celebrar un referèndum a Catalunya com a resposta a la intervenció ahir al Senat del president Pere Aragonès.
Ho ha dit la seva portaveu després de la reunió del Consell de Ministres que ha aprovat l'anul·lació de les Golden Visa, com va anunciar ahir el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
Ana Ruiz.
El govern central no vol cap referèndum a Catalunya. Ha respost la portaveu del govern, Pilar Alegria, el president Aragonès, i el debat ahir al Senat no va servir per res. Ha estat la rèplica de l'executiu de Pedro Sánchez a la intervenció del president català, que ahir a la Cambra Alta es va mostrar convençut que l'Estat cedirà amb el referèndum, de la mateixa manera que ho ha fet amb els indults i l'amnistia.
No estamos a favor de un referèndum y desde luego no nos parece desde luego una política en absoluto, una decisión en absoluto positiva para Catalunya. Lo que vimos ayer en el Senado concluyó como arrancó, sin ningún tipo de novedad.
Pedro Sánchez també iniciarà aquesta setmana una ofensiva diplomàtica a Europa per sumar suports a favor del reconeixement de l'Estat palestí. En aquest sentit, i després del Consell de Ministres, la portaveu del govern ha aprofitat per instar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè es pronunciï a favor o en contra de la proposta del president espanyol.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més qüestions. El govern garanteix per decret el 60% de la inversió prevista per l'any vinent per compensar la pròrroga dels pressupostos. Es tracta de 1.850 milions d'euros que l'executiu de Pere Aragonès ha aprovat avui i que se sumen als 145 milions que ja va aprovar per combatre la sequera. En total, més de 2.000 milions per garantir inversions en salut, ensenyament o l'increment de sou pactat amb els treballadors públics. Carina Bellvé.
Amb el decret aprovat avui, el govern defensa que salva el màxim possible, en concret un 60%, les inversions que preveia un pressupost que ha quedat prorrogat per la manca de suport polític. Entre les inversions que es garanteixen amb aquest suplement de crèdit es troba l'increment del 2% de sou als treballadors públics o la despesa indirecta als consells educatius, sanitaris, socials i universitaris. Un decret, però, que caldrà validar ara a la Diputació Permanent. Malgrat tot, el govern insisteix en que la pròrroga dels pressupostos és una mala notícia i apunta als sectors que més en patiran la falta d'aquest 40% de la inversió prevista. entrevista. Escoltem la portaveu, Patricia Plaja.
No m'equivoco si dic que el tercer sector, evidentment, són els que en patiran més les conseqüències, perquè sempre són també els que més necessiten i els que tenen una urgència més vital d'aquestes ajudes.
En paral·lel, la portaveu Patricia Plaja ha ofert mà estesa a Junts per treballar colze a colze i no a cops de colze entre els partits independentistes.
I Educació començarà a aplicar el curs vinent un programa per millorar les matemàtiques i un pla de comprensió lectora. Enviarà guies per fixar els aprenentatges bàsics i crearà 200 referents de matemàtiques i llengües.
Educació crearà 200 referents de matemàtiques i llengües i començarà a implementar el curs vinent un pla de millora de la comprensió lectora inicialment a 250 centres. Escoles i instituts rebran guies d'aprenentatges bàsics de cada curs per estandarditzar el que han d'ensenyar i també les avaluacions. En paral·lel es posarà en marxa un nou programa per la millora de les matemàtiques comencen per 200 centres. Aquestes són algunes de les mesures que la consellera d'Educació, Anna Simó, ha traslladat aquest dimarts al ple del Consell d'Educació de Catalunya en resposta al document de propostes creat pel grup Impulsor de Millores Educatives per afavorir els bons resultats educatius després dels mals resultats de l'informe de PISA.
Ho dèiem en titulars, incendi forestal actiu a aquesta hora al Perelló i activades unes 27 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris per un foc que afecta vegetació forestal entre els barrancs de Mas Bermejo i de Baixes. Tot plegat ha començat per un vehicle que ha cremat totalment. Anem però a saber-ne l'última hora. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho, bona tarda.
Bona tarda, així és. L'incendi continua a hores d'ara descontrolat i per això els bombers mantenen la gairebé trentena de dotacions. El foc crema en alta intensitat en una zona boscosa situada entre els dos barrancs. L'origen ha estat localitzat, com dieu, en la crema total d'un vehicle que ha acabat propagant les flames a la massa forestal més propera. Per això el fort vent de mestral que bufa a hores d'ara a la zona ha preocupat a primeres hores, ja que s'ha registrat ratxes de fins a 100 km per hora. Tot i això, la direcció del vent va dirigint el frontal del foc cap a una zona d'oliveres, fet que podria facilitar l'extinció. Però els bombers asseguren que cal estar atents a un canvi sobtat de la direcció del vent que pugui revisar les flames a la cua de l'incendi. Les primeres estimacions, però, xifren el potencial de l'incendi com relativament baix d'unes 6 hectàrees. La columna de fum era visible des dels pobles propers com l'Ampolla, on s'ha pogut sentir en algunes estones una forta olor de fum.
Moltíssimes gràcies, Dani Camacho, des del Perelló. I en surt també aquesta tarda al centre de Lleida per un incendi que ha cremat totalment un pis d'un habitatge de l'Avinguda Madrid i una terrassa adjacent a la setena planta. Els veïns han hagut de ser confinats i a resultes del sinistre ha resultat mort un gos. Ho ha ullit de Ràdio Alexandra Foss.
Els serveis d'emergència rebien l'avís d'incendi a 4:45 d'aquesta tarda. El foc s'ha concentrat en la setena planta del número 38 de l'Avinguda Madrid de Lleida, un edifici de 10 plantes. Segons informen els bombers, un pis hauria quedat calcinat per les flames, també la terrassa d'un segon, i hauria afectat amb fum de forma considerable un tercer pis del mateix replà. De fet, el fum s'ha estès per tot l'edifici, motiu pel qual s'ha decretat el confinament d'aquells veïns que en el moment es trobaven als seus habitatges. S'ha activat l'arquitecte municipal a hores d'ara per tal que revisi els pisos un cop els bombers hagin acabat les seves tasques. Fruit de l'incendi s'ha despenjat també de l'edifici un tendal metàl·lic que ha caigut sobre un vehicle que es trobava aparcat a la zona. Per evitar aquest tipus d'incidències es manté tancat un dels patis de l'escola Maristes de Lleida que es troba adjacent a l'edifici afectat per les flames. L'única víctima de l'incident ha estat un gos que s'ha rescatat al pis calcinat i que malgrat les maniobres de reanimació no ha sobreviscut.
Precisament aquest matí els bombers han posat a prova els nous mètodes de coordinació davant l'amenaça d'incendis cada cop més virulents. Ho han fet a l'entorn de la muntanya del Montgròs, a Sant Pere de Ribes, Olivella i Canyelles, en una de les zones naturals, el Garraf, més seques de Catalunya. Canal Blau, Jaume Inglés.
El simulacre d'avui ha volgut posar a prova l'estructura de comandament i ha implicat diferents cossos de seguretat i emergències. En aquest exercici intern, però, no hi ha mitjans aeris, ni foc, ni camions de bombers, que s'han substituït per vehicles lleugers, perquè el que realment important aquest operatiu és avaluar la coordinació entre equips, tal com explica el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud de Bombers, Joan Rovira.
Ens permet tenir aquesta sincronització operativa i organitzativa en tots els recursos propis de bombers, més els que habitualment treballem conjuntament, com són les ADFs. I és important la coordinació perquè, de fet, la resolució d'un incendi forestal és un treball en equip ampliat. No només som els bombers.
Des del centre de comandament s'ha gestionat, controlat i supervisat tots els recursos sobre el territori, per després avaluar l'estratègia global i poder ser més eficients davant una situació real. Això a les portes de l'estiu i en un context d'extrema sequera i del risc d'incendi forestal.
Més qüestions en plana social. Els sindicats de presons han tornat a deixar plantat el govern en una reunió prevista amb el Departament de Justícia. Ho han fet davant les pressions de la plantilla de treballadors que demanaven als sindicats que no hi anessin. Per intentar desbloquejar el conflicte, l'associació Marea Blava només contempla la dimissió de la consellera Gemma Ubasart. David Benito.
Els treballadors de presons no volen negociar, almenys amb aquestes condicions. L'associació Marea Blava ha pressionat els sindicats perquè plantessin de nou la reunió prevista amb la Conselleria de Justícia. En una concentració, la plantilla ha agraït que finalment els sindicats no han celebrat la trobada i asseguren que només la dimissió d'Ubasart desencallarà el conflicte, ho explica Francesc, treballador de presons.
Aquelles persones que han portat a la situació de patir el primer assassinat d'un treballador públic en una presó, en els darrers 40 anys, no són interlocutors vàlids. Només veu una única sortida, tot això, a la seva dignitat i a la seva integritat, i és Ubasart dimissió.
Mentrestant, els funcionaris continuen les mobilitzacions. Aquest dijous està prevista una manifestació conjunta amb treballadors de la resta de l'estat espanyol a Madrid, una protesta que demana més seguretat a les presons i que recordarà a Núria, la treballadora assassinada.
I entitats veïnals i arquitectes s'han unit per crear una guia per facilitar el procés de rehabilitació dels més de 10 milions d'habitatges que ho necessitarien arreu de l'estat espanyol.
Una xifra que a Catalunya se situa en 60.000, segons calcula la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals. El document que s'ha presentat aquesta tarda l'ha elaborat juntament amb el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios, bona tarda.
Bona tarda. La guia es presenta a Badalona en plena fase de diagnosi dels edificis afectats per l'esfondrament del número 9 del carrer Canigó. Un estudi que determinarà les obres que hauran de fer les 21 comunitats de veïns de l'illa per garantir la seguretat dels habitatges. El president de la CEAP, Julio Molina, qui també està al capdavant de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, alerta que aquest no és un cas aïllat a la ciutat i recorda que ja hi ha hagut altres precedents que han requerit d'un desallotjament. Per això els autors de la guia volen conscienciar de la importància de rehabilitar els edificis de forma preventiva. Assenyalen que el principal motiu que empenya a fer obres en un habitatge és l'aparició de problemes, com ara humitats o despreniments a la façana. La guia alerta que fer rehabilitacions parcials i desordenades als edificis és ineficient. Per això recomana fer revisions globals als edificis de més de 40 anys per planificar les reformes necessàries. Per ajudar els veïns en aquest procés, el document, que porta per nom Guia Veïnal de Rehabilitació i es pot consultar per internet, proposa els 10 passos que caldria seguir per dur a terme la rehabilitació global d'un habitatge.
Doncs moltíssimes gràcies, Judit Larios, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Un apunt en medi ambient, sentència històrica del Tribunal Europeu de Drets Humans que ha condemnat el govern de Suïssa per incomplir els objectius propis de reducció d'emissions d'efecte hivernacle. Entenen els magistrats que aquest país ha contravingut diversos articles del Conveni Europeu de Drets Humans. David Gallofré.
Al voltant de 2.000 dones majors de 65 anys es van associar per portar el seu govern davant del tribunal. Afirmen que el govern de Suïssa ha violat el seu dret a la vida, atès que les dones d'edat avançada tenen una major probabilitat de morir, per exemple, durant una onada de calor. Segons el Tribunal Europeu de Drets Humans, les autoritats suïsses no han pres les decisions necessàries per a retallar les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. Per contra, el mateix tribunal ha desestimat la demanda que 6 nois portuguesos van presentar contra 32 governs europeus que acusaven de no fer prou contra la crisi climàtica. En aquest cas, els jutges argumenten que no han escoltat totes les vies jurídiques disponibles del seu país.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa aquesta tarda l'entrega dels premis de la 11a edició del segell Info Participa, que reconeix la transparència dels webs de les administracions públiques. Seguint aquest acte, hi tenim els companys de Televisió de Sabadell. Judit Monton, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí. El grup de recerca Comunicació Sonora Estratègica i Transparència de la Universitat Autònoma de Barcelona atorgava aquesta tarda el segell Info Participa a 129 administracions territorials de Catalunya com el reconeixement, com deies, a la transparència informativa de les seves pàgines web institucionals. Les distincions s'atorguen considerant 52 indicadors que es basen en la Llei de Transparència del 2013 i responen a qüestions bàsiques com qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius administratius i econòmics, quina informació es proporciona sobre la gestió del municipi i quines eines s'ofereix per a la participació ciutadana. En aquesta edició, en la 11a edició, els criteris s'han modificat per a pujar el nivell d'exigència, incloent també factors de caire qualitatiu. S'han afegit aspectes referents a la publicació del Codi Ètic, la transparència pel que fa a la declaració de les atribucions i béns dels càrrecs electes, i s'ha posat especial atenció en les agendes institucionals i d'activitats dels municipis, entre d'altres factors. Si ens fixem en el que ens interessa, en els resultats d'aquesta tarda, en aquesta 11a edició dels guardons, dels 947 municipis de Catalunya, 107 ajuntaments han obtingut el segell InfoParticipa. N'hi ha 17 que han assolit un 100% d'indicadors positius, i a destacar hi ha l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, que ha mantingut el 100% en totes les edicions realitzades. Enguany també s'han reconegut 10 consells comarcals, destaca el Baix Llobregat amb un 100% d'indicadors positius, i han rebut el segell InfoParticipa també 3 diputacions. El grup COM7 de la UAB conclou que els municipis amb menys transparència són els de la província de Lleida. També la Diputació de Lleida és l'única que no ha rebut aquest segell distintiu. L'evolució al llarg de les edicions és positiva. Tot i això, els investigadors determinen que Catalunya no supera els baixos nivells de transparència, atès que després de 11 edicions no s'ha aconseguit encara atorgar la distinció del 20% dels consistoris catalans. Malgrat que el nivell d'exigència ha estat més alt en aquesta edició, els resultats es mantenen amb una lleugera baixada.
Moltíssimes gràcies, Judit Montón, des de Televisió de Sabadell. A Manresa perilla la festa major alternativa, la més antiga de Catalunya.
Fa més de 30 anys que celebra de manera autogestionada la plaça del Mercat Puigmercadal, però aquest any alguns veïns de la zona han demanat a l'Ajuntament que sancioni l'organització per contaminació acústica i exigeixen que es deixi de celebrar almenys en aquest espai de la ciutat ubicat en ple centre.
Ràdio Sallent, Anna Hernández.
La sanció que podria rebre l'organització de l'alternativa va dels 20.000 als 450.000 euros. La Maria Uller és portaveu de la festa i assegura que en les últimes edicions han ajustat els decibels de la música i s'han acotat a un horari més just per no acabar tan tard, però diuen que no hi poden fer més perquè, si no, maten la festa. És per això que demanen a l'Ajuntament que es posicionin d'una vegada i que ho facin en favor seu.
Estem preparant l'edició del 2024 perquè creiem que aquesta festa s'ha de seguir celebrant en aquesta plaça Puigmercadal, on s'ha celebrat més de 30 anys, i que té tot el sentit del món, doncs, per festa major, donar vida a espais del centre de la ciutat.
Un fet curiós, però, és que els veïns que es queixen, els de l'edifici de Cal Jorba de Manresa, també tenen a tocar l'espai on es fa la festa major oficial, al mateix moment que l'alternativa. Per tant, el seu edifici dona a banda i banda i els arriba soroll de tot arreu. Per això, des de l'alternativa sospiten que és més aviat una qüestió ideològica. Aquest no seria el primer cas de la Catalunya central. Un precedent són els concerts de la Patum, que fa 2 anys es van haver de suspendre per queixes per part d'una residència de gent gran.
I Cambrils vol involucrar Salou i lluitar de manera conjunta contra la venda ambulant il·legal. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
Cambrils vol involucrar Salou i que els dos municipis lluitin de manera conjunta contra la venda ambulant il·legal. Així ho ha afirmat el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, que ha afirmat que l'única taca negra de la seguretat a Cambrils és la venda ambulant il·legal.
També el Ajuntament de Salou s'implica perquè, bueno, esto es un problema que entendemos que es conjunto.
La lluita contra el Tom Manta es vol vehicular a través d'una junta amb la participació de tots els cossos policials.
En cultura, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat aquest migdia el tret de sortida de la 080 Barcelona Fashion. Fins divendres, 24 dissenyadors i marques presentaran les seves darreres novetats. David Navarro.
Scorpion ha estat la marca encarregada d'estrenar la passarel·la de la 080. És una de les 24 marques i dissenyadors que durant aquests dies mostraran les seves creacions, com Cita Murt, Hosintropia o Custo Barcelona. Noms en vinculació amb el país que, segons el president de la Generalitat, Pere Aragonès, tenen també una característica en comú.
Si la lliga de present i de futur que juga és la de la creativitat, Catalunya hi té molt a dir i té molt a guanyar, vosaltres hi teniu molt a guanyar, i la 080 d'aquesta setmana crec que és una de les millors plataformes perquè ho guanyeu.
Després d'edicions dedicades a la sostenibilitat o la inclusió, la 080 dona aquests objectius per a complerts. Per això, enguany explora la relació entre la moda i l'art digital i la música, amb la mostra 080 Estètics.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Dani Miret ja és oficialment el nou entrenador del Joventut i serà presentat demà a les 11 del matí al Palau Olímpic. El nou entrenador firma fins al 30 de juny de 2026, acabant aquesta temporada i dirigint les dues pròximes al complet. Ahir ja va entrenar l'equip, agafa el relleu de Carles Duran, destituït ahir. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Vinyes.
Als seus 38 anys, el badaloní Dani Miret té un repte per davant majúscul per intentar canviar la dinàmica de l'equip en les últimes 6 jornades de Lliga, no tant pel resultat, sinó per les sensacions. L'aposta de la penya és que Miret continuï la temporada vinent i encapçali el nou cicle amb un entrenador de la casa. Miret es va formar al planter verd i negre, va anar pujant graons fins a dirigir el Prat Joventut, el vinculat de la penya a l'Alep. El seu salt va ser a l'ACB com ajudant de Carles Duran, com a segon entrenador. A més, Miret també ha estat referent a la Federació Espanyola perquè ha sumat èxits a nivell internacional. Aquest passat estiu va ser campió del món sub-19 i aquest pròxim estiu havia de dirigir la selecció espanyola sub-20. D'altra banda, Carles Duran va fer un comunicat de comiat sense rancor i on agraïa l'oportunitat rebuda per complir un somni i les vivències viscudes durant els 6 anys al club.
Un altre moviment, en aquest cas el Baxi Manresa, era la renovació de Dani Pérez. El base de l'Hospitalet confia seguir fent història al Bages.
Dels 5 anys que porto aquí, 3 hem competit a Europa i espero l'any que ve tornem a jugar a Champions. Sobretot això, no, veure el congost ple cada partit, no? Jo crec que és la victòria més important del club. Intentar ajudar a tots els jugadors que vinguin, a l'entrenador que tinguem i, bueno, intentar, doncs, això, ser una mica el veterano de l'equip i ajudar en tot el que pugui.
En waterpolo avui s'han sortejat els creuaments de la Copa de la Reina, que es disputarà a Can Llong, a Sabadell, del 3 al 5 de maig. Els enfrontaments de quarts de final són els següents: Sant Andreu-Barceloneta, Terrassa-Xeide, Catalunya-Mataró i Sabadell-Mediterrani. Sabadell i Mataró, finalistes en l'última edició de la Champions, es creuarien a semifinals en cas de triomf dels seus respectius duels inaugurals. I en futbol, el Barça ja és a París, on demà arrenca l'eliminatòria de quarts de final de la Champions davant el PSG al Parc dels Prínceps. Xavi Hernández, en roda de premsa, ha dit o ha assegurat que Pedri, Frenkie de Jong podrien tenir l'alta mèdica i, per tant, podrien estar disponibles pel partit. Unes eliminatòries que comencen avui amb el Real Madrid-Manchester City i també l'Arsenal-Bayern de Munic a partir de les 9 de la nit.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Slow, and yes, I must react to claims of those
Notícies en xarxa.
Bona tarda, sol.